Et demano que no marxis perquè ahir parlàvem amb la Marta, una noia de 22 anys de Barcelona, que explicava que havia estat víctima d'un cas de violència sexual amb un noi que ella coneixia aquest mes d'agost. Aquí al meu costat tinc una persona, que és el Carles Xuriguera, que tu coneixes molt bé. Xuri, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
El senyor Bosch,
El senyor Bosch, aquí. El fill del metge. Amig del senyor Bosch i l'Albert Om. Molt fort, això, molt fort. Grans moments, grans records.
Potser no hi havíem estat així, no?
No, aquí a l'estudi, segurament no.
Què va? Ostres, Albert Om descobreix un grup a la ràdio, Teatre de Guerrilla a la ràdio, i el senyor Bosch el continua, no? I, ostres, que fort.
Sí, sí. Recordo molt, aquesta relació que teníeu amb el senyor Bosch.
Sí.
En fi, tu ahir, quan va acabar aquesta entrevista, que ara parlàvem amb el Xavi Bosch, em vas enviar un missatge dient buf.
Sí. Buf. Vaig dir buf. I et vaig dir més coses, però vaig dir, ostres, això m'ha remogut, i també et vaig fer una pregunta. No sé si la dic. No tens la sensació de que nosaltres, tu, jo, podríem haver comès un acte d'aquest tipus? No tens la sensació de que nosaltres, que ens considerem, com ella deia, com la Marta deia, que el noi li va dir, ei, que sóc una bona persona, jo, que sóc una bona persona. Ostres, no tens aquesta sensació de que tu podries ser aquesta bona persona i haver fet molt de mal o mal a altra gent, a una dona? I jo la tenia, ell la tenia, i per això t'ho vaig enviar.
Diu, vull escriure sobre això.
Sí,
jo llavors
sí.
Et vaig contestar, però no vaig pensar. Però com que hi he anat pensant, diguem, i no m'he tret aquesta conversa a les últimes hores, avui hem dit amb la Maria, home, potser estaria bé avui sentir la veu dels homes. Però sentir la veu dels homes, evidentment, no per jutjar de cap de les maneres les dones, sinó
no.
Per parlar de nosaltres.
Per com us heu sentit, no? Com us ha interpel·lat, segurament, aquest testimoni.
El Xavi va escriure fa uns dies a l'Ara una frase, diu, no és normal que la meitat de la població visqui per culpa de l'altra meitat amb aquesta por incorporada, no? Perquè tu deies que no hi havia pràcticament cap dona que no hagués patit algun tipus d'abús.
Arran de la campanya del Me Too, amb un sopar amb la meva dona i amb amigues, vam parlar del tema i no n'hi havia cap que no hagués vist un senyor que li ensenyava la cigala pel carrer, un que la tocava al metro, un que li havia refregat els pits a l'emissora de ràdio. I, per tant, de totes les que eren, i eren un bon grapat de dones, de diferents edats, a cap hi havia, a totes li havia passat algun episodi d'assetjament, d'agressió, de coses no volgudes, per tant...
Violència.
Sí, al capdavall és això.
Doncs avui volem parlar d'això, avui volem sentir la veu dels homes, ho farem també amb el Joan Maria Pou, que ahir, diguem, va venir la part final del programa amb el David Carabén, i quan va entrar em va dir que també li havia impactat aquesta entrevista. M'agradarà saber també quina és la seva opinió, l'opinió del Joan Maria. També amb el Roc Massaguer, un periodista i youtuber que té més de 700.000 seguidors a youtuber, que ahir estava comentant a Twitter la conversa, i també amb el doctor Deixeus, que jo crec que ens pot aportar també un altre punt de vista, un punt de vista d'una persona que pràcticament ens dobla l'edat, que té més de 80 anys, que va créixer amb una altra generació, evidentment, i que, per exemple, als anys 60 va ser un dels que va portar la píndola anticonceptiva aquí al nostre país.
Quantes vegades has dit que et posessis el condó i quantes vegades has dit que paressis i no ho has fet? Ostres, tia, però no t'hauràs ratllat.
Quantes vegades t'he dit que paressis i no ho has fet? Molts oients han comentat a les últimes hores la conversa que teníem ahir amb la Marta. Ara sentíem aquest fragment, no?, d'una de les frases segurament que més ens va quedar gravades. Oients, en alguns casos, que s'havien sentit incòmodes escoltant-ho, homes i dones, perquè tenim la sensació potser d'haver viscut alguna cosa semblant alguna vegada. El que més impactava, precisament, del testimoni d'aquesta noia de 22 anys de Barcelona és precisament això, que no és un cas excepcional. Fa dies que les dones han alçat la veu per explicar múltiples casos d'abusos sexuals. Avui a Islàndia, com dèiem abans de la publicitat, el que volem és sentir la veu dels homes per parlar de les actituds dels homes. Què hi té sentiren a dir, el Xavi Bosch, periodista, escriptor, el Carles Xuriguer, actor, que el saludàvem abans, també el Joan Maria Pou. Joan Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
I el Roc Massaguer, periodista i youtuber. Bona tarda, Roc.
Què tal, Albert, com anem?
Que ahir em deies que vas parar el cotxe per,
sí,
per enviar un tuit, diguem-ne.
Estava al cotxe i vaig dir com puc expressar això, i vaig mencionar Islàndia, vaig posar bravo, i gràcies per compartir-ho a la Marta.
Sí, què et va passar a tu quan escoltaves aquesta entrevista?
Jo em vaig sentir, com deia abans, com posat en un mirall, no? És a dir, vaig empatitzar amb la Marta, però sobretot vaig empatitzar amb el noi, en el sentit que em vaig posar en el seu lloc. Vaig dir, podria ser jo, el mateix que estava dient. Com un mirall de dir, hòstia, jo potser he fet mal a gent, no? I sobretot em va impactar molt la naturalitat, la falta d'excepcionalitat de la història. I com ho explicava, hi podia ser la meva germana, la meva amiga, la meva nòvia, podia ser qualsevol, i això és el que... No és una història de Hollywood de la que et pots separar, no?, i dir, bueno, això és excepcional, són coses que passen, sinó la sensació de que això està passant constantment. I per últim, el meu cap anava dient, no n'hi ha per tant, ella podia haver fet... O sigui, constantment barallant-se amb aquest relat, però era un relat tan sincer i tan natural i tan honest que et tirava a terra tot això, no? Tot això és el que em va passar mentre estava al cotxe.
Amb el Joan Maria no vam tenir pràcticament ni temps de comentar-ho, perquè estaves a punt de començar la secció, però sí que em va donar la sensació també que d'alguna manera t'havia interpel·lat el que havia sentit.
Claríssimament. A mi em van venir al cap moltes reflexions i molts dubtes. Per exemple, una cosa que crec que va fer especial la història, a banda de la manera de comunicar de la Marta, va ser que res era evident, no? O sigui, no estem parlant d'una situació, allò de blanc o negre, allò d'un extrem, diguem-ho així, no? I això la fa especialment delicada i especialment interessant. Per mi posa sobre la taula un tema fonamental, que és per què a tants homes ens han educat, i no sé ben bé qui és aquest ens han educat, a pensar que hi ha un moment donat, o sigui, a partir d'una línia vermella, és a dir, quan la noia decideix creuar el Rubicó, diguem-ho així, com si nosaltres tinguéssim dret a exigir que ja no hi ha marxa enrere possible. I a mi ahir aquesta història em sembla que la lliçó principal és aquesta, és a dir, el noi, tal com ho explica la Marta, considera que si aquella relació ha començat i ha començat sense preservatiu, ell té dret a exigir que acabi i que acabi sense preservatiu. Perquè una altra cosa que em va cridar molt l'atenció de la història d'ahir és que la noia ni tan sols demana d'aturar la relació sexual. Demana de canviar-ne una regla del joc, que és hem començat sense protecció, per favor, protegeix-te. Imagina't el que la fa, diguéssim, per mi, particular, no? Però jo crec que poc o molt, em sembla que no m'equivocaré gaire, tots hem crescut en un ambient que en un moment donat sembla que l'home està legitimat a deixar de pensar amb el cap, no? I en el moment que la noia t'ha provocat aquest estat de deixar de pensar amb el cap, sembla que haguem de tenir dret a dir, ei, ara ja és massa tard. I evidentment això no ha de ser així en cap dels casos. Però jo crec que qui més qui menys ha crescut en un ambient on seria incapaç de dir qui són els emissors d'aquest missatge, eh? No sóc incapaç de saber-ho. Però com si nadessis en una mena de mar de fons on això, no? Té un sentit, diguem-ho així.
Ho veig igual. És que ho veig exactament igual. Només que hi afegiria llum. Llum, i que això no ens salva. Que no sapiguem qui ens hagi inculcat tot això al cap no ens salva.
No, home, no, clar.
I el testimoni de la Marta dona llum a aquesta cosa que és tan ambigua, que relates tan bé tu, Pou, que és... ostres, no és una cosa evident, no és uns tios amb un carreró fosc. No, és una cosa volguda, però després un canvi de regla, però, clar... Posar llum sobre això, que això sigui la normalitat, atenció, senyors i senyores, és que és aquest el camp on ens estem movent ara, és aquest el nivell de delicadesa on ens hem de moure ara, és aquest el que volem ara. Això, per mi, el relat de la Marta hi posa llum. És en aquest sentit que
és interessant. És el que deia el Roc també abans, que això no és una història de Hollywood, no? Per exemple, l'altre dia el David Trueba feia un article al Dominical que deia, home, els periodistes està bé que expliqueu les històries que passa al món del cinema, el Weinstein, en fi, han sortit molts casos, Kevin Spacey, diu, però que això no sigui una cosa més de les pàgines del show business, sí, no, diguem, sí, perquè sí. També podríeu mirar, per exemple, a les redaccions dels mitjans de comunicació, que també hi ha el que tu en deies en un article, Xavi, aquests abusos de poder, moltes vegades, no?
Sí, no era el cas de la Marta, eh?
Sí,
que
sí.
Que parlava d'un amic, però això hi és, sí, sí. Des del punt de vista de l'home poderós, de pensar que tot és permès. I aquí fèiem un programa, que era el Sexe Savi, amb la Marta Alonso i el professor Bolinches,
sí.
Psicòleg i sexòleg, a les nits, a RAC1 els primers anys, on de totes les frases que deia el professor Bolinches sempre em quedava amb una, que és sempre des del sexe, sempre des del desig previ. I és molt important. O sigui, el no és no, no és una frase. Ha de ser així. Quan et diuen pare, ha de ser prou, ara. I a la primera. No esperar i continuar a veure si la podem engalipar o seduir o jugar durant...
El que ens explica la Marta, diu, és ambigu, però hi ha un pare. I això és claríssim.
Clar, sí, però és que una de les frases clau que l'hem reproduït ara és quantes vegades més t'he de dir que paris.
Sí, senyor.
I el que a mi també em va cridar molt l'atenció és que ell, al cap d'un dia o de dos... no entén què li ha passat amb ella. I li diu, però t'has ratllat? O com és que et comportes d'aquesta manera? Si jo no he fet res mal fet. I què vol? O sigui, no he fet res mal fet, l'has agafat pel coll?
Sí.
No t'has aturat després de 5, 7, 10 vegades que t'ha dit que paris? I ell no té consciència d'haver fet res mal fet. I a mi això també em va cridar molt l'atenció, perquè... que consti que quan jo intento descriure el clima en el que crec que hem crescut, no l'estic justificant, l'estic intentant descriure només. I aquest nano... és molt probable que hagi crescut en un ambient que ell mateix, al cap de 48 hores, de 24 hores, no és capaç d'entendre què li ha passat a la Marta.
I que segueixi vivint, que la gent del seu entorn, si ell explica aquesta anècdota com ell la va viure, li diguessin, no, és que aquesta noia és que ja li va...
Perdona, és que no cal anar molt lluny, és que la mare de la Marta té una primera reacció, que és, com jo vaig interpretar el missatge de la Marta quan explica la conversa amb la seva mare, és a dir, la meva mare em va arribar a dir, escolta, si tu vas cardant pels llocs així, et trobaràs en situacions d'aquestes.
Per tant,
per tant, vol dir que no només els homes hem crescut en aquest clima.
Sí, sí. Joan Maria,
dir, moltes dones també.
I no et sembla que és aquest l'ambient que deies a qui ens ha inculcat tot això? No et sembla que aquesta dona, la mare, pensa i actua d'aquesta manera com a protecció? Clar, jo he hagut de viure en un món d'aquesta manera molt més bèstia que no pas el teu encara, i per tant m'he protegit d'aquesta manera. No et sembla que ja t'he inculcat, clar, això que dius
però, tu? Però imagina't, Xuri, que tu arribes a casa i dius... pare, mare, m'acaben de fotre un cop de puny. I a tu et diuen, home, clar, és que si vas pel món d'aquesta manera...
Sí,
com?
Sí, sí.
Com? Però primer pregunta'm com estic, com és que m'han fotut un cop de puny, qui és l'agressor. I en canvi, en aquest cas, la Marta transmet una sensació d'impotència i la meva mare el primer que fa és assenyalar-me a mi, no preguntar-me... anem als Mossos, o com es diu aquest tio, tenir una reacció, diguéssim, de defensar-la, no? Si això li passa a la mare, imagina't.
Quan sentes coses per la tele, no?, de... no sé, a tal noia li ha passat això, bueno, li ha passat això, li ha fet això, o els assassinats, no?, ostres, tal, el masclisme, tothom parla molt d'això, és que és molt greu, tal i qual, però aquestes mateixes persones, quan els dius que t'ha passat a tu, és que tothom és molt escèptic.
Aquest dubte. Jo rebia missatges ahir, missatges de gent coneguda, de gent que jo m'estimo i que em deien, com que jo, diguem, havia pogut fer l'entrevista cara a cara amb ella, no només el que es va sentir per la ràdio, sinó que l'havia pogut veure i havia pogut estar amb ella una bona estona, em deien, tu te la vas creure? Jo pensava, és una pregunta que no m'han fet amb altres entrevistes que he fet durant el programa, no? Aquesta pregunta, tu te la vas creure? Per què aquesta ombra de dubte davant d'algunes coses d'aquestes?
No ho sé, però és el drama. El drama és aquest.
Perquè en el fons pensem que seguim culpabilitzant a la víctima en aquests casos. És a dir, pensem que l'home, quan passa aquesta línia que tu deies, és el que ens toca, és el que ens mereixem, és el nostre dret, i per tant, si això no funciona, la culpa és d'ella. És a dir, jo ho he dit abans, el meu cap funcionava així, tot i que jo racionalment no penso això. La meva primera reacció era, què podia haver fet ella, no? És el primer que es dispara al cap, no?
Bueno, però ella el que fa és això, és comunicar que hi ha hagut un canvi...
ell ho va fer tot, eh?
Però el que jo crec, és a dir, jo ara crec que si tinguéssim una conversa tranquil·la amb ell, jo estic pràcticament convençut que en algun moment sortiria l'argument de dir
hòstia, és que en aquell moment, clar, estàvem allà cardant i jo estava calent i no vaig, saps? Com si hi hagués una mena d'alienació mental transitòria que justifiqués, d'alguna manera, el haver deixat de ser durant aquells segons o minuts la bona persona que assegurava que era en posició de repòs, diguem-ho així, amb les pulsacions de repòs. I això és el que és inadmissible.
Deixeu-me que saludi que s'ha incorporat a la conversa i que ens està escoltant molt atentament el doctor Deixeus.
Que sí, tinc que escoltar-vos.
Acosti's una mica més al micro, doctor.
Perdó.
Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Primer de tot, benvingut. Vostè va créixer en una societat igual de masclista que la que tenim ara, més o menys?
Jo crec que exactament igual. El que succeeix és que estem molt, 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 però molt equivocats. El 17% de la població juvenil considera que el masclisme no està gens malament. Primer punt. Però és que si vostès, jo, si volen, pues, llegiré un poema i després poden dir-me vostès qui és l'autor, si el saben. Más quiero boba a Diana que con aquel simple sentido que bachillera a Teodora. Pues un filósofo dijo que las mujeres casadas eran el mayor castigo cuando soberbias de ingenio gobernaban a sus maridos. Lo que han de saber es solo parir y criar hijos. Esto es Lope de Vega. Lope de Vega. Claro, si agafem això i agafem uns anys enrere i agafem a Pitàgores mateix, i ens diu aquest filòsof, i ens diu que Dios creó la luz, el genio, el hombre, y las tinieblas, la amargura, la mujer, ja dius, ja comencem malament. Aquesta diferència és important. Jo els puc dir que com home i ginecòleg, i que he vist a les dones patir en el pavelló de solteres, les casades, dones casades però solteres, repudiades per la societat, i en un pavelló soles, mares solteres, i un altre pavelló molt agradable, molt bé, les mares casades. I com veies com aquella ordre religiosa tractava a les mares solteres i com tractava a les casades, i era indignant. I tot això ho he viscut, i he viscut la dona, i per mi la dona no hi ha més cosa bé. M'aturo? M'aturo?
No, li feia un gest al tècnic.
Per mi la dona és un ésser, ho sento, però és un ésser increïble. No hi ha cosa que no tingui, que tingui la dona, que no sigui admirable en cada etapa de la seva vida, des de l'adolescència fins que és gran i acaba la seva vida.
Ara algú li diria, doctor, fets, no paraules, diguem, no? Perquè paraules boniques cap a la... Vostè ha llegit aquestes, però paraules boniques cap a la dona, els homes n'hem tingut moltes. L'altra cosa és que els fets continuen sent els que són. Jo el convido, a vostè i al Xavi Bosch, al Roc Massaguer, al Joan Maria Pou i al Carles Xuriguera, que escoltin un testimoni de l'Esther Pujol, molts de vosaltres la coneixeu, que és editora, que avui m'ha enviat una nota de veu i llavors jo li he demanat després permís per poder-la passar per Islàndia.
Totes les dones del món, totes les que jo conec, totes hem passat per molts moments de por, totes hem passat per moments de això jo no ho volia, en aquest moment tenia por, totes hem tornat al vespre a casa mirant amb vista panoràmica a totes bandes, caminant pel carrer a la nit, mirant per tot arreu, entrant al portal assegurant-te que tenquis i que al darrere no ve ningú. Jo amb 21 anys o així em vaig trobar amb un taxista que em portava, és que me'n recordo com si fos ara, em portava a quarts de quatre, que clar, que era molt joveneta i tot això, i em va dir que si li feia una mamada no em faria pagar el taxi. Entens? Que va, que no sé què. I va tancar els seguros de totes les portes. No hi havia mòbils en aquell moment. I em va dir, va, que anem cap al Tibidabo. Vaig baixar la finestra així el vidre de la finestra i vaig començar a cridar. I llavors va dir, ai, mujer, no hay para tanto, no sé què. Era un tio que devia tenir 40 anys o 40 i pico d'anys. A mi em semblava molt vell llavors. Un tio amb bigoti, que encara me'n recordo de la cara que feia. I després, els abusos en les feines, que són en forma de forma avalada, però forma de que són gent que tenen una posició
superioritat respecte a tu, perquè o bé són jefes, o bé són clients, o bé són proveïdors, i tu ets jove, sobretot això passa amb la gent jove, i no saps com actuar. Per tant, totes les dones del món hem passat per això. Per això quan fan el Me Too, és, no hi ha ni una que no ens haguem trobat amb això. En l'entorn proper, gent que t'ha tocat, saps, coses que... I no t'atreveixes a dir-les perquè penses que tens part de culpa, perquè has somrigut, has sigut simpàtica, has entrat en el joc al principi. I clar, llavors hi ha una altra cosa, que és que tot això no ens faci perdre el flirteig. O sigui, que és una part d'educació entre les persones, que el flirteig hi ha de poder ser sense que sigui... l'equívoc hi ha de poder ser sense que sigui... faci por a una de les parts que flirteja.
Escolti, miri, perdoni, eh? Se li pot contestar des d'aquí, no?
I tant.
Aquí el problema parteix de fa molts anys, 1920. Tres personatges històrics importants, Stefan Zweig, el nostre Premi Nobel, García Márquez, i un filòsof, Richard Tarnas. I ho van dir clarament, ho van explicar clarament, que si el món no canviava en el sentit de que la dona fos part d'aquest món amb la seva totalitat, no donar-li un empleo, no dir que estan molt maques, no, que siguin realment les dones, que estiguin dintre la societat actual, que elles dominin el que tenen que dominar. Si tenen diferència de salari, diferència d'actitud professional, tenen una quantitat de diferències que és imprescindible. I van advertir, a més, que si continuàvem sense deixar... La nostra societat no donava aquesta virtut a les dones, no donava aquesta situació social a les dones, la societat cada vegada aniria empitjorant. Ja miren vostès si és agradable la societat que tenim actualment.
De les paraules de l'Ester, Joan Maria.
Per mi hi ha reflexions molt interessants. La del percentatge proper al 100% de les noies, dones, que t'expliquen situacions d'aquest tipus. Que hi ha molts homes que encara no s'ho creuen que és així. Jo recordo un dia a classe, a la facultat, hi havia... que era una situació on vam parlar d'aquest tema, i en aquell moment vaig dir, a veure, les noies que sou aquí, quantes us heu trobat en una situació com la que acabem de descriure ara? I van aixecar la mà el 100% de les noies de classe.
Tu com a professor?
Sí,
com a alumne,
jo com a professor. Uh-huh. I els alumnes miraven a les seves companyes perquè totes havien aixecat la mà. La Rosa Rodón, quan feia el No s'ha parlat prou aquí al 9-7,
recordo perfectament aquell dia que ho vaig escoltar des
de casa, va explicar el que ella va anomenar la síndrome del taxi lliure. I ella va explicar, quan una noia camina pel carrer tranquil·lament sola, té un percentatge probable proper al 100% que algú li digui alguna cosa que la incomodi, que l'espanti, que la inquieti, etc.
Però aquest algú som nosaltres.
Exactament, homes, evidentment. I ella et diu, si aquesta mateixa noia fa el mateix recorregut acompanyat d'un noi, que pot ser un amic, un company, un germà, la parella, el que sigui, com que el taxi està ocupat, desapareixen els comentaris dels altres homes. La reflexió final era, és molt important escoltar les dones. Per què? Perquè quan la dona camina sola li passen coses que quan camini amb tu no li passaran. Per tant, tu no hi seràs quan li passin. Per tant, és molt important que t'ho expliqui i és molt important que te l'escoltis i, sobretot, és molt important que te la creguis.
Sí, senyor.
Han sortit el tema...
Quan la dona camina sola. Quan la dona camina sola...
És un bon títol.
És brutal.
La prova és, per exemple, per aquest article que citaves del diari Ara i enllaçant amb els taxis del Joan Maria i de l'Ester, vaig veure una xifra dels taxistes de Londres que explicaven que les dones agafen molt més taxis o gasten al cap de l'any molt més en taxi que no els homes, per la por d'arribar soles a alguns llocs i algunes hores. Mm. Això és una evidència científica.
Roc.
Sí, estem parlant una mica dels símptomes, no? Però si parléssim de la cura, jo crec que el problema és això, parlem de a les dones els hi passa, i qui ho fa, això?
Clar, és que jo la pregunta que anava a fer és, si el 100% de les dones els hi passa...
No pot ser un 1% dels homes que ho fa.
Vol dir que el 100% dels homes ho fa?
No, evidentment no, però sense intentat, no? Jo crec que, explico molt ràpidament una anècdota, a l'escola, en una escola bressol on va la meva filla, hi havia uns operaris arreglant unes coses, no? I va passar una mare amb una nena petita, i va haver un silenci, van dir, que silenci, ha passat un àngel, no sé què, bueno, qualsevol, un piropo, més o menys, doncs diguéssim, innocu, o que a nosaltres ens podia semblar innocu, però la va violentar moltíssim aquesta noia, anava amb la seva filla i es va sentir molt violenta. Vam parlar amb els caps d'aquests operaris, i el cap li deia, sí, evidentment, això està molt malament, i els hi va transmetre als operaris. Els operaris deien, no sé què li vam dir, no som conscients d'haver-la violentat, no sé ni de què ens estàs parlant, o sigui, si dius que està malament, doncs ja intentarem no fer-ho, però directament no hi ha ni aquesta consciència. Llavors, potser també entre nosaltres hem de, el tio que tenim al costat, dir-li, ei, frena.
Aquest és el problema, és la frase que diu el noi, però si jo sóc una bona persona, què he fet, que hosti, no t'ho has ratllat, jo sóc una bona persona, no la consciència. Nosaltres, els mascles, no som conscients d'aquesta violència.
I que podem ser, Xuri, que podem ser, malgrat que tu, quan et miris al mirall, diguis jo no li faré res a aquesta noia...
Ahir em vaig mirar al mirall.
Potencialment, per elles podem ser un perill en segons quines situacions.
Exacte. Ahir aquesta entrevista, aquesta explicació de la Marta, aquest fet de la Marta, que encara no ha paït, perquè ella no el té gens paït, em va fer mirar al mirall. I jo crec que és aquesta... Si hem de canviar alguna cosa, és emmirallar-nos en aquí, És en aquí, cadascun de nosaltres.
Deixeu-me que expliqui una anècdota
molt
ràpida.
Persones, no?
Jo recordo una amiga que un dia em va dir, una coneguda, un dia em va dir, mira, diu, pensa que si tu i jo ens creuem per un carrer de Barcelona a les fosques, a quarts de 3 de la matinada, i no hi ha ningú més, i tu i jo ens creuem pel mateix carrer, per la mateixa vorera, si tu m'aguantes la mirada un segon, val? Jo m'espantaré molt.
Sí, clar.
Clar. Però jo, quan ella em va dir això, jo vaig necessitar que m'ho digués per, a partir d'aquell moment, abaixar la mirada a terra quan em creu amb una noia, que no em costa res fer-ho. Però el que jo li vaig intentar transmetre és, fins que tu no m'has dit això, jo no era conscient, perquè jo no em considero cap... perill.
És a dir, per més que miris, no.
Clar, jo quan em creui amb tu a quarts de 3 per Gràcia no et faré res. Per tant, jo vaig amb la mirada alta i potser t'aguanto un segon la mirada sense voler dir-te res. Però tenint en compte que per tu puc resultar un perill potencial, sabent-ho, abaixes la mirada. Però el que a mi m'agrada compartir, sobretot amb homes, és que necessitem accedir a aquesta informació. Perquè moltes vegades tenim comportaments que són definitivament impresentables, però moltes vegades és ignorància, eh? Són petits detallets com aquests que necessites saber-los.
Per això jo deia que era llum, que aquesta entrevista era llum, perquè ens fa veure aquests petits detallets que dius tu.
Alguns missatges d'oients.
Que es converteixen en grans bestialitats.
És precisament el que diu, per exemple, el Carlos García. Diu que falta més educació sexual i polítiques reals d'igualtat, que ahir va aprendre moltes coses escoltant només la Marta. Vull dir que això que dieu, no? Que no sou conscients potser de la vostra actitud en alguns moments. Molts oients ens diuen també que l'educació masclista ens ve a través de la indústria pornogràfica. L'Òscar García diu, en el porno ens presenten les dones que sedueixen i els homes que dominen. El Raimon diu que cal crear un clima social per controlar els instints, perquè diu que creu que el que li ha passat al noi que estava amb la Marta és precisament això, no? Un instint animal, biologia pura. La Núria Garriga us demana a tots els de la taula que escolteu més a les vostres amigues, germanes, parelles, perquè segurament no us sorprendria tant la història de la Marta, perquè és molt més habitual, no? És el que dèiem, que no és un cas excepcional. I ens envien també un correu electrònic al David Nogués, que ens demana sobretot que llegim la seva opinió, que ell creu que la Marta hauria de ser conseqüent amb els seus actes. Diu, per què culpar el noi i només a ell quan ell ha volgut participar al joc i després simplement no li ha agradat? Diu, té dret a demanar parar, naturalment, però no això li permet denunciar de violació algú pel propi penediment d'un acte propi.
Hi havia una agafada pel coll que crec que és... que ella mateixa tenia dubtes de què significava, no? Però és...
Jugaven els dos, però les normes les posen els dos, també. Si saltes les
però
normes...
Però és bastant definitiu, eh? Però, això sí. D'escanyar l'altre, tu.
Però és que per mi és el que deia abans, és a dir, en el fons el que hi ha aquí és com la sensació que a partir d'un cert moment l'home té dret
a continuar
sobre el cos de la dona. És a dir... No? És a dir, això durant els segles dels segles
ja
era sempre,
sí,
no?
Sí,
durant molts segles era sempre, o sigui, la dona era propietat de l'home. Hem evolucionat molt, però sembla que encara hi ha alguns moments on determinats homes diuen no, ara hem creuat una línia vermella que em dona dret a decidir quan s'acaba i quan no s'acaba aquesta relació. El que vull dir és que portat a l'extrem dels extrems dels extrems, totes les Martes del món tenen tot el dret del món de parar una relació sexual a un segon del teu orgasme, 100 vegades seguides, si elles, per la raó que sigui, ho volen parar. M'explico, portat a l'extrem l'argument. És així. No hi ha justificació possible.
El llenguatge també és pervers, i els mitjans en som còmplices a partir del moment que l'expressió sexe consentit n'hem fet una cosa que sentim i llegim cada dia, no? I no, el sexe no és consentit. El sexe és sexe desitjat. Mm. Si no és desitjat, no és consentit. És una paraula tramposa de la baix, em fa l'efecte.
En aquest sentit m'agrada molt que diu Belolit, que diu, jo no vull sexe consentit, jo vull un sexe desitjat i, doncs i ric i el que sigui, però consentit, consentit, que és aquesta
sí,
paraula.
Sí, em sembla que diguis, bueno, vale.
Sí. Clar, però sexe, el tema vale. És que la Marta comença amb sexe desitjat, sí, perquè sí, ella diu, jo tenia, sí, sí. Decideixo aquell dia que tinc ganes de tenir relacions sexuals amb ell.
Per mi la clau és pare, pare,
clar,
pare,
exacte.
Pare.
Però és que aquest pare, quantes vegades l'hem sentit,
clar,
aquest pare?
Només en necessitem un... Només en caldria un, només en caldria
que en aquest cas, per mi, és encara més especial perquè és, pare, posa't condó i continuem.
És veritat.
És a dir, sí, sí. Fixa't, no és pare, s'ha acabat.
Pare, no.
És a dir, però en aquell moment, pel noi, és inconcebible que la dona canviï les regles del joc. Això és el que a mi em va cridar especialment l'atenció d'aquesta història.
Doctor Deixeus.
Jo he arribat tard i em dóna la impressió que esteu obcecat amb una idea que és sexe no consentit, sexe no consentit, violació. Aleshores, els joves, almenys a l'autònoma, vaig fer dues preguntes. Un, precisament fa un any. Un, vaig preguntar què és assertivitat. I la segona pregunta va ser, considera normal la situació masclista que es viu? I a la situació masclista contestaren els homes que sí, que era molt normal que hi hagués una situació masclista. Les dones es van dividir. T'estic parlant d'un grup autònom de 50 persones. Un no arriben a 50. Però, per exemple, el que és l'assertivitat, el que és la mar, no l'amor, sinó la mar, ensenyar la bellesa d'aquesta relació humana, es té que fer a les escoles. Però la tenen que veure a casa, i potser a casa ja no la veuen. Però hi ha que aprendre que són dos vocables diferents, amor i amar, molt diferents.
Clar, molts oients també ens diuen que l'única solució és l'educació, però també ara el doctor Deixeus parlava de la importància de que això es transmeti a casa, no? Però la Nuno ens diu que les mares, malauradament, transmetem aquestes pors. Diu, no puc evitar exigir a la meva filla que torni de nit acompanyada, cosa que no exigia al meu fill a la mateixa edat.
Clar.
I això és una cosa que ens ho diuen més d'una persona que s'hi troba, no? O noies que queden, estan sopant, i totes diuen, quan arribis a casa, digue'ns que has arribat. I en canvi, amb els nois, això no és habitual, o almenys no acostuma a passar.
El Roc pot fer altres enquestes que el doctor Deixeus. El Roc és youtuber, té més de 700.000 seguidors. Em sembla que el 95% són homes dels teus seguidors.
Sí.
Per tant, segur que amb vídeos, amb coses, amb comentaris, deus poder percebre, diguem, en aquest sector de joventut també quines són les actituds.
Hi ha de tot, però hi ha molta actitud masclista normalitzada. És allò que dèiem, és que això és així. I a la que treus un tema una mica feminista ja salta. No. Hi ha molta gent que ho té inculcat, i molta gent jove. I costa, des de la responsabilitat que jo intento tenir per transmetre un missatge que pugui canviar això, hi ha molt enrocament. Hi ha molt... A mi no m'ho diguis. Jo ja sé el que estic fent bé, tu, feminazis,
clar,
no sé què.
A mi no m'ho diguis. Clar, hi ha una cosa
i costa
que,
molt, eh?
Que jo crec que aquí m'agradaria, diguem, l'últim tema per acabar una mica, que és que amb aquesta onada que hi ha hagut, que les dones han alçat la veu per denunciar molts abusos en aquesta línia, amb la campanya Me Too, per exemple, ens convé, sembla, als homes pensar que és cosa de quatre monstres, diguem, no? O sigui, allò que deies tu abans, Hollywood, no? És a dir, mira el Kevin Spacey, el no sé qui, posar-li nom, pensar que són uns monstres, en parlem com si fossin depredadors, he sentit la paraula, no? Com si fos una cosa que fos absolutament anecdòtica i de quatre persones, diguem, no? Aquesta conversa d'ahir, diguem, ho porta a un altre terreny, porta el terreny, diguem, molt més quotidià, molt més habitual. Per què creieu que hauria de servir aquest moment que estem vivint, en el que sembla que les dones fan aquest pas endavant per denunciar actituds d'ara o d'anys enrere que hagin viscut com agressions sexuals?
Jo crec que per adonar-nos que tenim un privilegi i que aquest privilegi fa mal, com quasi tots, no? Però aquest sobretot. Llavors, jo crec que la part de... És la teva germana, és la teva filla, és la teva mare, és la teva nòvia... a la persona a la que li pots fer mal i li estàs fent mal sense adonar-te'n, no? Jo crec que aquest és el xip que jo crec que molta gent que ens considerem bones persones ens pot ajudar a canviar. Entendre que tenim un privilegi perquè la societat és així, però que aquest privilegi l'estem fent servir per fer mal, i no hauria de ser així.
hem de tendir un món millor. I la igualtat no poden ser només paraules, tornem a les paraules, no? I per arribar-hi, el respecte al cos de l'altre, sigui home o sigui dona, ha de ser absolut i sense condicions, no? Hauríem de canviar els manaments i posar respectaràs el sempre cos... el cos de l'altre.
Sí, no? Sí, ahir ho deia un moment que dius que no sé què està fent amb el meu cos, saps? Mm-hmm. Deia la Marta.
No, per mi hi ha aquest component d'aprenentatge, de fixar-nos, no fixar-nos en els extrems, en els assassins, en els, no, allò que tothom diu com això, no, fixar-nos en el dia a dia, en aquelles petites coses que a vegades no són fruit de la maldat, que són fruit del desconeixement, sí. Del fruit de que tu vius una mateixa situació des d'un punt de vista radicalment diferent, i fins que no t'expliquen l'altre punt de vista, tu no dius, hòstia, ara ho entenc millor. Aquest punt, no, de dir ara ho entenc millor i per tant la següent vegada que es reprodueix aquella situació el meu comportament serà diferent, a mi em sembla un punt de partida interessant, no?
Per mi és consciència, d'això que heu dit és que estic completament d'acord amb vosaltres, per mi és consciència, i de la mateixa manera que un oftalmòleg per revisar-te els teus ulls doncs et posa unes gotes per dilatar la pupila, no sé, no hi entenc res, vull dir, no soc metge ni soc res, doncs d'alguna manera crec que hem d'exagerar la nostra consciència i què tenim nosaltres de violadors. Estic exagerant, però què hi ha de mal, de dolent a dins nostres, per fer evident, per ser més sensibles, per ser més conscients, i sobretot per acostar-te a l'altre, sempre és l'altre.
Per mi, Carles, a mi, però jo crec que una bona manera, crec, de no generar segons quins rebutjos en segons quins grups d'homes, etc., sí, és de no portar-ho a l'extrem. És molt probable que aquí a la taula no hi hagi cap violador potencial, però sí que hi pot haver-hi potencialment un mini assetjador o un mini relació de poder, l'aprofitaré per a veure si lligo amb tu, sí, o un mini... I aquí sí que potser ens podem, no? Ens podem apropar tots uns als uns als altres, no?
És un mini, no? Això que dius, que ho estàs dient amb tota la bona intenció, no? Un mini assetjador, un assetjador no és ni mini ni major, màxim, ni màxim, exacte.
No, però vull sí dir... que és veritat, com en tots els delictes
hi ha graus. Hi ha graus, òbviament.
Ara no agafem el rave per les fulles, és a dir, no és el mateix A que Z, diguéssim.
Segur,
El que molt probablement és que qui ha arribat a Z ha començat a parar.
Amb una dona, segurament, el fet que hi hagi algú que l'assetgi, sigui més o amb menys mesura, li pot afectar igual.
Sí. Vull dir,
és doncs, el que estic dient.
Ho canviaré la paraula. Jo no parlava ni d'assetjar, jo parlava d'incomodar, per exemple. Mm-hmm. No? L'Esther Pujol ha fet una reflexió brutal, que no n'hem parlat i estaríem molt bé, que és que tot això no ens faci perdre el flirteig. Mm. I això vol dir que jo com a editor d'un programa...
L'equívoc, deia ella també.
I l'equívoc, sí. Jo com a editor d'un programa RAC1 tinc dret a flirtejar amb una redactora? Sí. En el moment que la redactora manifesti alguna incomoditat, he de parar en sec. No?
Aquest seria... Però jo he estat a molts mitjans i a tots he vist una noia estudiant en pràctiques, una becària, liada amb una persona, amb un redactor d'aquell diari, d'aquella ràdio, d'aquella televisió. Mm. He estat a tot arreu. I a tot arreu ha passat, no?
Però la pregunta és si és fruit del desig mutu, és dolent?
No. Però,
és una mica el que crec que reivindicava l'Ester.
Però Mònica Lewinsky i Bill Clinton era fruit del desig mutu.
Per tant, aquí...
Aquí el poderós també és el redactor que ja té la plaça fixa.
Clar, aquí jo crec que hi ha aquest possible equívoc que m'ha semblat que l'Ester reivindicava, com de dir, home, tampoc en els àmbits de treball tampoc ho convertim en compartiments estancs, no, on no hi ha opció de relacionar-se.
En haver de signar un contracte abans de començar qualsevol relació, qualsevol acostament, de dir, mira, farem això, clar, això és impossible, perquè llavors diguem, destrueix
una colla de coses. Seríem uns robots.
Sembla que no estem parlant d'això.
Potser ens hi hem de fixar una miqueta. Potser que no fem més fixar.
Farem una segona part algun altre dia, perquè estem molt fora de temps, però us agraeixo moltíssim al doctor Deixeus, al Carles Xuriguera, al Xavier Bosch, al Roc Massaguer i al Joan Maria Pou, que avui hagin fet exercici, com deia el Carles, de posar-nos davant del mirall i comentar aquestes coses, no? Aquesta part de la meitat de la població, de les actituds que segurament els homes han de canviar per evitar moltes de les coses que han passat i que continuen passant.